Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu cap de setmana de Ràdio Falset. La consellera d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat ha visitat aquesta setmana la comarca. Per una banda, va entregar el reconeixement de vins de finca a dos vins del celler Mas d'en Gil, mentre que per l'altra es va reunir amb els impulsors de la candidatura del Priorat a la UNESCO, els quals li van demanar més compromís i coordinació del govern amb el projecte de la comarca. Us ho explicarem tot seguit, així com també repassarem com va anar l'acte d'inauguració del Castell de Falset Museu Comarcal, que va tenir lloc dissabte passat. També us explicarem que més de 650 prioratins es van desplaçar el passat dimarts a Barcelona per participar en la Diada de l'11 de setembre i que les activitats que al llarg de l'estiu s'han fet sobre els bombardejos a la comarca durant la Guerra Civil han estat tot un èxit de participació. Ens ho explicarà el president de l'associació No Jubilem la Memòria, Albert Sabater. A més, us informarem que ja estan obertes les inscripcions pels cursos de català que organitza el Servei de Català del Priorat. En els esports repassarem la contundent victòria del Falset Esportiu la passada jornada i en el temps, Enric Massip ens farà la previsió meteorològica per als propers dies. Comencem! Com us dèiem, la consellera d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Teresa Jordà, va visitar el passat dimecres a la tarda el Priorat. En concret, va anar fins a la finca Mas d'en Gil, a Bellmunt, on va presidir l'acte de lliurament del reconeixement dels seus nous vins de finca, per als vins Coma Blanca i Clos Fontà. En el decurs de l'acte, la consellera va subratllar la singularitat del vi de finca, la concessió del qual implica el màxim reconeixement a atorgar a un vi. Segons la consellera, els vins de finca són la pedra angular de la piràmide de qualitat dels vins catalans i les seves DO, piràmide que, a mesura que els vins catalans vagin sent cada vegada més apreciats i coneguts, s'anirà desenvolupant a expressar millor les diferents peculiaritats, terres i zones que donen vins amb característiques diferents. Teresa Jordà també va destacar la satisfacció i l'orgull de poder anar tenint més vins de finca reconeguts i va agrair la feina dels viticultors i elaboradors que fan aquest treball excel·lent i respectuós amb el patrimoni vitícola. En la seva visita a la comarca, Teresa Jordà també va visitar la seu del Consell Comarcal del Priorat, on es va reunir amb els impulsors de la candidatura de la comarca a la UNESCO, a la qual va donar el suport del seu departament. En la reunió, els representants prioratins van insistir davant de la consellera en la importància del compromís del govern en el sistema de gestió que ja està en marxa a la comarca. La consellera es va mostrar plenament receptiva en les consideracions prioratines, alhora que va mostrar confiança en la futura Llei d'Espais Agraris de Catalunya, registrada al Parlament aquest estiu com a proposició no de llei i que té com a objectiu definir, valorar i preservar els espais agraris de Catalunya. En aquest sentit, els representants prioratins van fer veure a la consellera que el Priorat, arran de l'experiència acumulada amb el pla de gestió de la candidatura Priorat Montsant Siurana, és un bon observatori territorial de cara a treure conclusions i experiències dels reptes i dificultats que presenta la preservació dels espais agraris a Catalunya. El passat dissabte va obrir les portes el Castell de Falset Museu Comarcal, un nou equipament que té per objectiu explicar la història de la vila i de la comarca. L'alcalde de Falset, Jaume Domènech, va destacar que el museu és la culminació dels diversos intents que al llarg del segle XX hi ha hagut d'obrir un museu a Falset.
Entre l'Institut de Cultura i els membres de l'Ajuntament hi ha hagut una il·lusió que ens ha fet anar més enllà de les nostres possibilitats, com deia, perquè ho veiem engrescador, ho veiem d'allò i posàvem ganes, voluntat, reunions i reunions, fins que realment jo diria que aquesta il·lusió mos l'heu encominat els que vau l'any 65 vau obrir el Museu de Falset i també vull fer menció també perquè crec que li correspon al Salvador Estrem abans del seu afusellament l'any 36. Per tant, també hi havia molta il·lusió llavors de que se fes aquest museu comarcal l'any 35 i aquesta il·lusió també ha estat present amb els motius que avui han fet possible que anem de l'història a l'història.
En la mateixa línia van anar les paraules del president del Centre d'Estudis Falsetans, Anton Vidal, que va agrair els esforços que al llarg dels anys s'han fet perquè el museu sigui avui una realitat. El Centre d'Estudis era la institució que conservava la majoria de les peces que s'exposen avui al museu i que ara són visibles gràcies a la sessió que l'entitat va fer a l'Institut de Cultura i Patrimoni de Falset. El nou castell de Falset Museu Comarcal pretén no només explicar la història de Falset, sinó també la de la comarca. En aquest sentit, va intervenir el president del Consell Comarcal del Priorat, Jordi Sabater, que va destacar que el nou museu és el museu de tots els prioratins.
Aquest és el nostre museu, perquè aquesta és la nostra història. Sovint ens agrada dir que els museus, en primera instància, han de satisfer les necessitats de la gent del lloc i que, si això passa, probablement també agradarà als turistes. Els museus són de tothom, no només dels passavolants. Aquest és el museu dels prioratins i és per això que li desitjo tota la sort del món.
Amb l'obertura d'aquest espai museístic es dona solució a una assignatura pendent del municipi, que no comptava amb un museu patrimonial de caràcter local i comarcal des de l'any 1990, quan l'antic museu va tancar al públic, tot i que fins al 2003 s'hi van fer algunes visites escolars a petició de la comunitat educativa. És així, doncs, que el president de la Diputació de Tarragona, Josep Poblet, va voler destacar en declaracions a Ràdio Falset que el castell ha estat possible gràcies a la determinació de la societat falsetana en la persecució d'aquest equipament cultural.
Home, en puc destacar diverses coses. La primera i més important és que l'obstinació i la persistència de tota la població i de molts governs i dels centres d'estudis falsetans, sobretot, han aconseguit transmetre una voluntat d'anar endavant amb el castell. I avui el castell, més que un símbol, ja és un actiu de primera magnitud. Jo l'he definit com un pont que el que fa és passar del coneixement del passat al coneixement del present i al coneixement del futur.
El govern de la Generalitat també va assistir en l'acte inaugural del museu. En aquest cas va estar representat pel secretari d'Hàbitat Urbà i Territori, Agustí Serra. En el seu Parlament, Serra va voler destacar que estava allà en representació del conseller Josep Rull, que, recordem-ho, està en presó preventiva per l'organització de l'1 d'octubre.
Però en qui en realitat estic substituint és l'honorable conseller Josep Rull. Honorable conseller que, com ja saben, està injustament, indignament tancat a la presó. Ell, sabeu que té una vinculació molt directa amb aquestes terres, amb les terres del Priorat, i n'estic ben segur que avui li hagués fet molta il·lusió d'haver estat avui en aquest acte.
El nou castell de Falset està gestionat per l'Institut de Cultura i Patrimoni de Falset, patronat format per l'Ajuntament de Falset i el Centre d'Estudis Falsetans. Uns 650 prioratins i prioratines van participar el passat 11 de setembre en la multitudinària manifestació de la Diada de Catalunya a la Diagonal de Barcelona. Segons explicava Josep Maria Fort, portaveu de Priorat per la Independència, es van organitzar fins a 13 autobusos per desplaçar els prioratins fins a la capital catalana i destacava que la gent continua mobilitzada malgrat tot el que ha passat.
La gent continua mobilitzada. Hi ha algun cas que coneixem d'alguna persona que no sabíem que s'hagués mobilitzat i enguany s'ha mobilitzat. Això tenim alguns casos que coneixem tots. Pot ser també alguna persona, les persones se van fent grans i alguns dels que ja s'havien mobilitzat doncs, no poden mobilitzar-se enguany. Bé, hi ha de tot, però la base hi continua sent. I jo crec que fins i tot hi ha algunes persones noves que davant les circumstàncies doncs, en fi, van veient cada vegada més clar que l'opció d'un estat per a Catalunya doncs, ens afavoreix a tots i volen participar d'aquesta reivindicació.
En el mateix sentit, Ford destacava que la situació actual amb presos polítics i exiliats encara afavoreix més que la gent es mobilitzi en contra de la repressió.
La situació de la repressió que patim, que la patim tots, i en primera persona doncs, els presos i exiliats i altres persones que estan amenaçades per la justícia per haver participat en alguna manifestació o alguna actuació de defensa de la democràcia, és una raó molt de pes per participar en qualsevol activitat que es convoqui en defensa dels drets individuals, dels drets civils, dels drets socials, dels drets nacionals. Per tant, hi ha més raó que mai, perquè hi ha les mateixes que teníem, però augmentades, perquè hem vist que l'Estat espanyol no reacciona amb respecte a les nostres demandes, i no només això, sinó que, a més, tenim gent represaliada i a la presó. Per tant, hi ha més motiu que mai.
Les jornades sobre els 80 anys dels bombardejos al Priorat a l'estiu del 38 han estat un èxit de participació. Organitzades per l'associació No Jubilem la Memòria, la Biblioteca Salvador Estremifà i l'Arxiu Comarcal del Priorat, les diverses visites històriques i l'exposició sobre els bombardejos ubicada a l'absis del castell de Falset han reunit més de 600 persones. El president de No Jubilem la Memòria, Albert Sabater, es mostrava molt satisfet per l'interès, tant de la gent de la comarca com de la gent que ha vingut des de fora.
No ens esperàvem la resposta massiva que hi ha hagut, perquè han estat sobre unes 600 o més de 600 persones que les que al final han vingut entre les visites que han fet doncs, a l'exposició a l'absis del castell de Falset de bombes al Priorat i també, a més, doncs, això, doncs, ja, i les visites, no? O sigui, 600 persones entre l'exposició, diguem, i les visites que també han tingut gairebé una cinquantena, entre 50 i 60 persones cada vegada a les visites i potser amb algunes fins i tot més i tot. Bé, estem molt contents de l'èxit que hi ha hagut i de l'interès, diguem-ne, que diguem, que la gent té sobre aquests temes, no?
Aquestes jornades tenien per objectiu, entre d'altres, ressaltar la importància que va tenir el Priorat com a rereguarda durant la Batalla de l'Ebre. Sabater explicava que sovint només es tenen en compte els escenaris del front de batalla i es deixen una mica oblidats els llocs que no van ser escenari directe però que van tenir una importància cabdal.
Volem donar aquesta importància, treure diguem, el que seria la idea tradicional dels historiadors de la Guerra Civil, doncs de que la batalla de l'Ebre només és el que seria allà al lloc del front, no? O sigui, el que seria Gandesa, Corbera, Villalba, tota aquella zona per allà, la Fatarella, sinó que també doncs, hi ha el que seria el Priorat, que és la zona, per exemple, que doncs, hi ha més fosses comunes de tota Catalunya, i encara hi són, no? Són quasi bé unes 500 persones que estan encara enterrades en fosses comunes al Priorat. Clar, això és fruit de que van haver-hi doncs, això, molts hospitals i molts llocs sanitaris aquí en aquesta zona.
Vist l'èxit de participació i l'interès en les jornades, Sabater va voler reclamar a les institucions de la comarca més recursos i una aposta per la recuperació de la memòria històrica del Priorat.
Està clar que si l'aposta de les institucions fos més clara, doncs podríem fer moltes més coses, eh? Vull dir, podríem, doncs, tindríem tot el que seria doncs, els punts històrics, o sigui, els llocs històrics que coneixem del Priorat, podrien tindre doncs, unes fitxes i fins i tot doncs, fer unes rutes pel mateix Priorat. Tot això tot són recursos, perquè, clar, a nivell de voluntariat, que és el que estem fent, doncs arribem on arribem. Però doncs, si poguéssim tindre més recursos, evidentment que doncs es farien més coses.
Amb tot, No Jubilem la Memòria no atura les seves ganes de difondre el nostre passat històric. I en el marc de les jornades que se celebraran al mes d'octubre, Sabater ens avançava què estan organitzant per commemorar el 80è aniversari de la Batalla de l'Ebre.
Aquesta tardor, el 27 d'octubre, mirarem de fer estem preparant de fer les jornades de No Jubilem la Memòria, que fem cada any, i el que volem fer és una recreació històrica al pla de l'estació de Pradell de la Teixeda de la Torre Fontaubella, que allí va haver-hi l'última revista militar, o sigui, l'última desfilada militar de les Brigades Internacionals.
El Servei Comarcal de Català del Priorat comença les inscripcions per als cursos presencials de català el dia 17 i fins al 25 de setembre. Respecte als cursos generals, aquest setembre s'ofereix un nivell inicial pensat per a persones que desconeixen totalment el català. Tindrà lloc els dimarts i dijous de 3 a 5 de la tarda a l'Escola Antoni de Vilanova. Durarà de setembre a desembre i el podran seguir mares i pares d'aquest centre i altres persones interessades ni que no estiguin vinculades amb l'escola. També es matricularà només fins al 18 de setembre per a cursos de nivell intermedi o de suficiència en línia amb el Parla.cat i el suport d'un tutor. Es tracta d'uns nivells per a persones que ja parlin en català i és una bona opció per a persones que tenen dificultats a assistir a classe. Així mateix, del 6 al 20 de novembre, es durà a terme el curs Novetats i canvis de la gramàtica i l'ortografia de l'Institut d'Estudis Catalans. Les classes seran els dimarts i els dijous de 8:45 a 10:45 del matí al Consell Comarcal i les matrícules es poden fer fins a finals d'octubre mentre quedin places disponibles. Aquest curs pretén fer conèixer d'una manera pràctica i amb l'ajut de les eines d'internet i del mòbil les principals modificacions que va aprovar l'Institut d'Estudis Catalans amb la publicació a finals del 2016 de la gramàtica de la llengua catalana i el 2017 amb l'ortografia catalana. Finalment, també s'ofereix a Falset el taller Escriure a les xarxes, de 6 hores de durada i que es farà del 20 al 27 de novembre, els dimarts i els dijous, de 6 a 7:45 del vespre al Consell Comarcal del Priorat. En aquest taller pràctic es treballarà com cal expressar-se a les xarxes socials i es resoldrà els errors ortogràfics més habituals. L'horari d'atenció al públic del Servei de Català del Priorat és de 10 a 2 i els dimarts i dijous també de 4 a 6:30 de la tarda. Tot seguit, els esports.
Els esports.
Contundent victòria del Falset Esportiu en la seva visita al Camp Clar per 2-10. Pels de la capital del Priorat van marcar Aleix Martí, que va encertar 4 dianes, Pau Ribes, que en va fer 3, Robert Sánchez, que en va fer 2, i Aleix Ruiz, que va fer l'últim gol al minut 86. Amb aquesta victòria, el Falset lidera la classificació del grup 2 de tercera catalana amb 6 punts. En la jornada d'aquest cap de setmana, els falsetans reben l'escuela Sant Pedro i Sant Pablo demà diumenge a les 12 del migdia. El Porrera, en canvi, va perdre per la mínima en la seva visita al camp del Racing de Bonavista. Els porrerans ocupen d'aquesta manera la desena posició de la classificació amb un punt. En aquesta jornada, l'equip prioratí rep el Bonavista avui dissabte a les 5. I ara, el temps amb Enric Massip.
El temps.
Acabem una setmana que s'ha caracteritzat per la inestabilitat, una inestabilitat molt irregular, han donat tempestes i xàfecs en alguns llocs importants, però doncs molt irregulars. Han destacat sobretot les situades al nord del Montsant, on els llimolins han sobrepassat els 55 litres per metre quadrat, i en definitiva la situació doncs ara es presenta més estable aquest cap de setmana, pràcticament sense possibilitat que aquests xàfecs se tornin a repetir. Com dèiem, han estat uns xàfecs molt irregulars, amb una qüestió d'un quilòmetre podies passar de caure una gota, caure aquestes quantitats de 25-30 litres, i això sembla doncs, que aquest cap de setmana ens n'enlliurem almenys 2 o 3 dies. Situació doncs, d'estabilitat, de temperatures pròpies ja dels finals de l'estiu, les màximes, i res més destacable. I en quant a efemèrides, hem destacat que tal dia com avui, però de l'any 1862, hi havia greus inundacions a Barcelona, de tal forma que les rambles semblaven rius, es van inundar botigues i les esglésies de Belém, del Pi i Sant Josep.
I fins aquí l'informatiu cap de setmana. Els ha parlat Manel Sales Martori. Gràcies per la seva atenció. Que vagi bé.